David Solans.
Bona tarda, són les 5. La desconfiança amb el govern de Syriza i les moltes crítiques a la seva proposta compliquen l'Eurogrup d'aquest dissabte. L'avaluació positiva que la Troika, la Comissió Europea, el BCE i l'FMI han fet de l'oferta grega podria no ser suficient per començar a negociar aquest tercer rescat d'aproximadament 82.000 milions d'euros fins al 2018. Eurocorresponsal Albert Segura.
Sí, màxima desconfiança, tot i la pressió de França contra el Grexit. Alemanya lidera un grup de països, sobretot els Bàltics o Finlàndia, Eslovàquia o Holanda, que ja no se'n fien de les promeses del govern de Syriza, no es creuen els seus números i volen veure les reformes aprovades, fetes llei, en les properes setmanes abans de pagar un sol euro. Fins i tot el president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, es pregunta, es pot confiar en Tsipras?
Encara no hem arribat a l'acord. Hi ha moltes crítiques a les seves propostes fiscals i de reformes, però evidentment el principal problema és de credibilitat. Podem confiar que el govern grec complirà tot el que promet les properes setmanes, mesos i anys? Serà una reunió difícil.
Finalment, Grècia necessita 82.000 milions fins al 2018 i de moment, damunt la taula, només n'hi ha uns 8.000. Negociacions avui extremadament difícils dels ministres que molt probablement hauran de desbloquejar demà els seus caps, els líders dels 28, en una cimera d'emergència que finalment s'haurà de celebrar.
A Catalunya, la llista unitària per la independència sumaria més que els partits per separat, ho diu una enquesta interna de Convergència i coincideix un sondeig de feedback que publica demà La Vanguardia. Segons aquest sondeig, si anessin per separat, Convergència, Esquerra i la CUP traurien entre 4 i 6 punts percentuals menys. Segons l'enquesta de Convergència, i tal com us ha avançat RAC1, la llista unitària obtindria en partits Societat Civil i Mas 2 milions de vots i el 55% dels vots. Davant d'això, Oriol Junqueras adverteix que el camí és aquest i no hi ha alternativa possible. N'ha parlat al 324.
Si aquí hi ha un acord on hi ha l'ANC i on hi ha Òmnium i on hi ha la CUP i on Convergència no ha dit pas que no hi vulgui ser i on nosaltres hem dit des del principi que si hem de fer un pas al costat, un pas enrere, un estirar la mà, allargar la mà cap aquí, cap allà, doncs estem disposats a fer-ho. Nosaltres ni fem ultimàtums a ningú, ni posem terminis.
Junqueras adverteix que cal fer un plebiscit sobre la independència i no pas sobre polítics. Més qüestions: desarticulen una xarxa de distribució i venda de substàncies dopants en botigues de nutrició i gimnasos. S'han fet 2 detencions a Barcelona, 16 a València i 4 a Eivissa. Entre els 22 arrestats hi ha culturistes i una infermera que proveia receptes per aconseguir productes en farmàcies. S'han confiscat més de 500.000 dosis de medicaments il·legals que els implicats compraven a l'estranger i per internet sense cap tipus de control. A més de les substàncies requisades, la policia va trobar 31.890 euros, diverses armes prohibides i receptes falsificades. I torna la màgia del capvespre a Montsant Benet. Coincidint amb la temporada d'estiu, comencen les visites que permeten redescobrir aquest emblemàtic espai de la comarca del Bages. El recorregut engega els horts del monestir romànic amb un sopar amb productes de la terra. Laura Vidal és la coordinadora dels serveis culturals de Montsant Benet.
Una visita molt sensible, molt cuidada, que parla doncs d'unes intimitats que deixen de ser intimitat en el moment en què en Ramon doncs pinta quadres amb la seva dona, per exemple. Té tota una línia que la gent acaba com en un petit somni, un somni d'estiu, d'una nit d'estiu, mira, mai més ben dit, i la gent surt molt contenta, surt molt contenta i molt tocada emocionalment.
La màgia del capvespre es farà tots els caps de setmana d'estiu fins al 12 de setembre. I ara els esports. Amb el Marc Mundet.
La tenista Garbiñe Muguruza ha perdut la final de l'Obert de Wimbledon davant Serena Williams per un doble 6-4. És, per tant, el 6è títol a l'All England Club per la tenista nord-americana. A més, amb aquesta victòria s'adjudica el 21è títol de Grand Slam i es queda només un del rècord absolut que té l'Alemanya Steffi Graf als 34 anys. Domini d'onda la qualificació del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, pole per Marc Márquez, segon Dani Pedrosa en categoria de MotoGP. Tercer ja a mig segon, Jorge Lorenzo, Rossi 6è, Aleix Espargaró 7è, Pol Espargaró 8è, Maverick Viñales 12è. Recta final de la 8ª etapa del Tour de França, 3 corredors, Golasbach i Urarski segueixen escapats a menys de 12 quilòmetres pel final, ara mateix amb només 28 segons de marge sobre el gran grup. La insistència de Joan Laporta en un front comú contra Josep Maria Bartomeu, tot i la negativa dels altres candidats a les eleccions del Barça, ja té resposta per part del president sortint. Josep Maria Bartomeu demana que la campanya sigui plural.
Si s'ajunten o no, jo no puc dir-ho. Jo crec que si hi ha 2, doncs, o 3, tant de bo siguem els 4, que és el que el soci espera i que crec que el soci vol i necessita, no?, per ser més plurals.
El president de l'Espanyol, Joan Collet, ha explicat que ha refusat una única oferta que ha tingut per Kiko Casillas del Real Madrid per 4 milions d'euros i que a hores d'ara no hi ha converses obertes amb el club blanc. Collet, en canvi, s'hi ha confirmat que estan negociant la sortida d'Estuani.
I el temps durant les pròximes hores seguirà predominant l'ambient assolellat. Tan sols hi haurà alguns núvols al Pirineu i entre la costa i el prelitoral de les comarques de Tarragona. Les temperatures es mantindran per sobre dels 30 graus a l'interior del país. Demà s'espera un diumenge de sol i calor més intensa. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora a les 6.
RAC. Oh, quina calor que fa. Arriba el cap de setmana, ai, quina calor que fa. 42 graus a l'ombra, això no es pot aguantar. Per sort me'n vaig a la platja i el tinc tot ben preparat. I miro per la finestra i el dia s'ha ennuvolat.
El sol sempre surt a la primera pedra i per això... Dissabtes i diumenges de 6 a 10 del matí a RAC1 tenim la platja per nosaltres sols.
Amb Jordi Margarit, esclar.
RAC1. Tots som 1.
Reconcentrat.
Mira, el grup aquest que ha vingut a actuar ara, que és Sense Sal.
Sense
Sal.
Una cosa
més insípida que menjar sense sal, eh?
Home, hi ha coses... coses que...
Què prefereixes? Que hi hagi molta sal o que hi hagi poca sal?
Hòstia, és que m'ho fas difícil. No, la justa. Mira, en un arròs que no hi ha sal,
sí.
O sigui, falta sal i l'has d'afegir al damunt...
Sí, allò ja el pot enxar, sí.
I hi ha casos ja demencials, que és quan a molts restaurants que han entès que la gent liga el bacallà absolutament dessalat, com si fos lluç, que et demanes un bacallà i has d'agafar el saler i li fa al damunt, que dius, home, fotre-li sal al bacallà. Què? Però no t'hi has trobat?
I tant, que m'he trobat.
Home, escolta, és que la gent no li agrada que estigui salat, cony, doncs
que ja som... Que vegi enciam, tu.
O es fotin cacolat. És a dir, ara s'han de fotre el bacallà. És el mateix rotllo de sempre. Sempre anem cap a la banda de suavitzar-ho tot, de no fer-ho... No, bueno, perdona, i això que ha passat als Estats Units, que han aparegut una comentarista gastronòmica del New York Times, va explicar una nova recepta que havia creat de guacamole.
Sí.
Guacamole normalment és alvocat, llimona, sí. Sal...
picant, no, també?
Sí, bitxo, el xili que en diuen ell, sal, ja heu dit... Ceba, també se n'hi posa. Mm-hmm. Bé, doncs ella diu que no, que ara n'hi posarà, el farà amb... tot això, però hi posa pèsols.
Pèsols?
Pèsols, perquè els pèsols dolcifiquen, sí, fan més dolç. Mm. Home, perdona, però si vols el guacamole dolç, no fotis guacamole, fotis una altra cosa. Però la cosa bona és que ha saltat l'Obama.
No m'ho puc creure.
Sí, vas tratar de dir, home, això és intocable. O sigui, el guacamole, no. No ho pis, o sigui, res de pèsols. És tal. I clar, com que hi ha el Bush, el, com es diu, Jeb Bush, aquest que ara és candidat dels republicans, sí. Que vol ser, clar, és un tema, han tocat l'orgull americà, no mexicà. No hi ha pèsols.
Que l'Obama digui no ho pis?
No.
Sí.
Va, però és que va saltar.
És una incongruència amb fonètica, eh? No ho pis?
No.
Volem la pau?
Guac. A més, m'agrada molt que deia guac.
Guac?
Sí. No,
guacamole d'un guac.
Bueno, suposo que com que ho feia per Twitter, igual no li arribava a tantes...
Però això el compte oficial del Barack Obama?
Sí, que no és el de president dels Estats Units, sinó l'altre, el POTUS.
El POTUS, que és el seu personal.
Que és el seu personal, el POTUS.
I tu creus que això ho porta ell?
El POTUS probablement sí. Perquè aquest tipus és un malalt, és una mica com tu. És a dir, ha estat tot el dia amb el BlackBerry a la mà. Sí, sí.
Però vas veure aquest piulat, ara.
No, home, no, però escolta... Tu ets sempre... El POTUS. POTUS m'agrada molt quan el va fer. A més, no el va fer gaire. No el va fer gaire, vull dir, no el va fer... Fa gaires mesos, sí, és recent. No, 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 no. Però doncs, la campanya, la batalla que s'ha organitzat és espectacular. És com, home, és com el País Valencià, quan surten aquesta gent que defensa com a paella arrossos amb coses al damunt. Home, no fotem. La paella serà la paella, és una cosa sagrada.
Has menjat algun cop una paella d'aquestes que venen prefabricades o no?
Una vegada.
I?
Una paelladora, em sembla, que
sí.
Era.
Una... Sí, encara, sí que en fan, no? Encara, encara.
Sí, sí, no, no, i no només hi ha aquesta marca, n'hi ha unes quantes més horroroses. Són les típiques que els encolomen a la Rambla de Barcelona els turistes. Mm. I ben fet que fan, perquè com que són turistes, doncs que els està fent, que per això...
Són turistes.
Sí, l'altre dia vaig llegir un article, la diferència que hi ha entre un turista... No era de la Joana Bonet? Una columna a La Vanguardia? La diferència entre un turista i una persona, un viatger... És a dir, el que evita... Tal... En fi, bueno, no continuem. El guacamole ja ho deixem estar. Sí, això que venia... Ah, sí, de la sal. I que ara també posen pèsols
al
guacamole perquè sigui més suau. Hem de veure que caga la vida, hòstia, ja. Perdó. Començo. Sí?
Ah, és la música. Notícia, que em sap molt greu, que és que la pròxima temporada Quim Monzó no continua amb nosaltres, ha fitxat pel Carlos Herrera a la COPE i, en fi...
Noi, paguem més.
Ja. Uf. Això no podem... Podem treballar aquest estiu o no?
Depèn, però no he vist en Pujol gaire predisposat a negociar. Carlos Herrera, jo tinc una sintonia. Ell no sé si és d'on és, de Sabadell o de Mataró? O...
De Mataró, vaja. Però... Sí, és de Mataró.
Bueno, jo, els mataronins n'estan encantats i emocionats i són grans fans, tots ells, tots d'en Carlos Herrera. I un dels mataronins més il·lustres que també és gran fan d'en Carlos Herrera és en Nacho Vidal.
Sí?
Que, si no m'equivoco, també és de Mataró.
És de Mataró, també?
Igual estic fotent la pota fins al coll, perquè parlo per parlar. Val. Però jo diria que sí, que és de Mataró.
Però repensa-t'ho, només et demano que t'ho repensis.
Depèn, ho parlaré amb en Carlos.
Val, parla amb ell, si t'hem de convertir...
Perquè, a més, hòstia, jo me sentiria més còmode amb la ideologia que hi ha...
No, però a més, jo pregunto... hola, Quim Monzó, buenos días.
Hola, què tal?
Buenos días. Hoy hablaremos de... Haremos el ombudsman, el defensor del oyente...
Però no limites bé la veu. Ell la té com més...
No, perquè té una veu... Mare meva, quina veu té el Carlos Herrera.
Com és?
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. No toques bé la Maripau Huguet, ara. No, és clar, no. Vinga, va.
Va, començo.
Endavant, va, home, de bo, que és molt pesat,
si no, Jordi Moreta. Això és una cosa que va enviar per Facebook. Sí, certa, perquè si no em confonc. Jo diria que és un professor. Primer et diré el text que va enviar, i després per què trobo jo que aquest text és un text absolutament masclista. Diu, parleu molt de les vacances d'estiu dels nens. Algú ha pensat en la necessitat que tenen de vacances els professors i professores, els i les mestres? Doncs per què és masclista? Perquè, tot i que diu professors i professores, i els i les mestres, hi ha diverses coses que s'ha oblidat. Diu, parleu, hauria d'haver escrit, parleu molt de les vacances d'estiu dels nens i de les nenes.
Que no
ho he dit, perquè, clar, des de quan el nens inclou les nenes? Aquest home no té clar la correcció política. Algú ha pensat en la necessitat que tenen de vacances els professors i professores? No! Els professors i les professores. Perquè col·locar-hi l'article els a les professores és una mostra indigna de masclisme. Mm. O sigui, els professors i les professores. Els i les mestres. Malament. Perquè... hauria de ser mestresses. Jo tinc entès que un mestre i una mestressa. La cara, la gent ja diu la mestra. La mestra m'ha dit tal cosa, però jo sempre que anava a resoldre... Ei, mestressa. Mestressa és la propietària d'un lloc, la que mana, la que ensenya. Encertar... bueno, sempre el mateix. Un senyor que es diu Víctor Sauler, que jo no m'equivoco, és el nom que posen en els anuncis de les targetes de la Caixa.
Ah, sí? Víctor Sauler?
No és Víctor Sauler Portal? O sigui, quan faran un anunci, busquen un nom... No. Escolta, igual també estic ficant la pota una altra vegada fins al capdamunt.
Alguns ho dirà, a través del Twitter o...
Víctor Sauler Portal. Jo diria que és el nom sencer d'aquesta targeta de crèdit falsa...
Sí, que
surt als anuncis.
Sí.
Bé, doncs el Víctor Sauler diu... Sort que després de la tertúlia amb gent experta en Grècia... Jo crec que aquí hi ha un cert to irònic... Tindrem les opinions del Cerdà. No podria passar el dia sense saber què en pensa. I després un altre, que també deu ser gran fan del Cerdà, que es diu Joan Sella, diu... Cerdà, ha dit 48 vegades... És a dir... Hi ha gent que li té molta mania al Broc.
Sí?
Toni Bernaus diu... Olé tu, Broc, per convertir el director alemany d'origen turc Fatih Akin en Faith Akin. I un altre, també, sobre en Broc, diu, dedicat al Broc, això ho diu un senyor que es diu Gerard Viaplana. Resumiendo, les diferències entre magdalenes, cupcakes i muffins són... Les magdalenes utilitzen aceite, mientras que muffins, i especialment cupcakes, utilitzen mantequilla. Devia parlar-ne, d'això. Com si no te'n recordes?
Sí, no me'n recordo.
Com és que no te'n recordes?
30 hores a la setmana...
Hòstia, jo, si ho fos al Broc, estaria molt emprenyat.
I no sé si podia ser altre divendres, que jo no hi era, que també em sona.
Ah. Les magdalenes suelen ser més esponjoses que los muffins. Incorporen...
El Xavier Sala diu que és correcte el que dius. Víctor Sauler, portal, i el número de la targeta, tots són zeros.
És la targeta ideal per anar a pagar a un restaurant, com va fer aquell dia aquell gran amic nostre. Hòstia, això entrar-lo de fa 25 anys, potser.
Aquell gran amic nostre?
Aquell noi xinès que sortia als programes d'en Puyol, que tenia un restaurant al carrer Londres. Com es deia aquell senyor? Que sortia un senyor als programes d'en Puyol, que deia que parlava en català, que era el fill del restaurant xinès, que ara no recordo si es deia Mandarín, que teníem just davant de Catalunya Ràdio, i que estava en la Diagonal, sense pas de vianant, perquè en aquella època no hi havia tants cotxes, i sobretot no hi havia aquest rotllo dels tramvies aquests assassins. I llavors era un restaurant... Sí, era un restaurant, i llavors el fill de la casa es va emancipar i va muntar un de més sofisticat.
I sortia el programa aquest...
Sortia els programes d'en Puyol.
Ah, també sabrem el nom, Cai.
No puc dir-ne el nom, perquè no sé si era Chang o Chung o què. Aleshores, aquest home es dedicava a copiar les targetes de crèdit d'alguns dels seus clients, els que anaven al restaurant.
No m'ho puc creure.
Va, això va sortir tot als diaris, no te'n recordes?
No,
aleshores, copiava això i se n'anava a un puticlub que hi ha al costat de l'antic Peixerot, a la plaça de Països Catalans, que es deia Cristal. Que tu que anaves en cotxe el veies, perquè era completament rodó. I pensava, hosti, com deuen ser les habitacions? Perquè, clar, si és totalment rodó, això fa de molt mal moblar. Mm. Perquè contra una paret rodona...
I vas anar a fer un treball de camp o no?
No, jo t'explico el del Chang. El que jo vaig fer, no t'ho penso explicar. Aleshores, ell va anar allà i anava allò eufòric. Per diverses coses, eh?
Ja, que no entrarem.
No entrarem a detallar, xampany, però... no entrarem a detallar. I a l'hora de pagar va donar la targeta aquesta d'un client fals. Però van veure que la cosa no lligava. Perquè aquest client fals, igual es deia, no sé, Ignasi...
Oriol.
I Oriol Ignasi, Puig de Rodelles... Aleshores, clar, van veure la targeta... I van dir, tate, perquè van dir tate. Aquí ja, això no lliga. I el van enxampar i el van detenir.
Sí. I el van detenir?
Sí.
Me'n recordo.
Era molt bo, la conya que hi havia per tot Barcelona, amb aquest noi del restaurant. Després del restaurant el van tancar, i ara l'última vegada que hi vaig anar, que deu fer un parell d'anys, quan començava a venir aquí, hi ha un restaurant a Nudí, que no sé, un bar-restaurant a Nudí, que fan una cuina, no sé si bascoida o semibascoida, no sé. I ja està, amb això...
Per cert, la Marta Badia diu que el Víctor Soler Portal, els números són del carnet jove, té el carnet jove, la imatge, és 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4-5-6.
Home, doncs això és una contrasenya perfecta. Pensa que els hackers aquests, que han enxampat d'aquesta companyia de hackers, que havia contractat el govern espanyol, que els han hackejat, és molt bo, una companyia que es dedica a hackejar.
Ara estàs hackejats.
Sí, allò que dius, allò... Com hi ha aquella pel·lícula? El regador regat o el ruixador ruixat, aquella pel·lícula de finals del segle XIX. Sí.
Nacho Vidal, Mataró, també, efectivament. Nacho Vidal és Mataró.
Home, és que Mataró té una quantitat de...
I tant.
Home, Nacho Vidal, hem dit, el Carlos Herrera. Carlos Herrera havia començat, si no m'equivoco, en el món del porno, també, amb en Nacho, amb alguna... Sí. Passa que després ell es va ja anar cap al món de la ràdio, I el Nacho ja s'ho va quedar tot.
Per cert, que hi ha missatges que hauria de fer jo d'Ombuds, menteu, eh? Joan Magraner Figuera. Em sembla molt bé això del Quim Monzó a la Cope. Ja feia temps que feia tuf d'unionista. Bon sí. Vent i barca nova.
Home, jo és que... Clar, després de, diguem, del que ha passat a Unió, que es veu que s'han separat, i ara hi ha els de la Unió, i el grup que no està d'acord amb la Unió, diguem-ne, d'en Durant, i que han fet un altre grup. I, esclar...
Tens aquests dubtes aquí, eh?
No, home...
Tu és de Durant?
Jo, el Durant.
I del Sánchez Llibre.
Eh?
I del Josep Sánchez Llibre.
Josep Sánchez Llibre. Perquè l'altre hi ha en Joan Rigol. I tota aquesta gent que... No sé, saps? Ja, que són molt independentistes. Clar. I, clar, jo crec que per Catalunya això no és bo i no és el moment. I estem desunint. Jo estic entre Unió...
I Ciutadans. A mi em passa, també, eh?
No, entre Unió i l'Alberto Dante Fachín. Mm-hmm. Si estic entre...
Albano.
Alberto Dante, no, Albano Dante, és veritat. Hòstia, soc burro. Albano
que
Dante Fachín. Home, doncs, no m'ho recordo.
Sí. El Little Finger...
Què vol dir el Little Finger?
Bueno...
Que és una pel·lícula?
No, és un nom d'un client que ens ha
fet el tret. Sí, es diu Little Finger?
Little Finger.
I com ha aconseguit canviar-se el nom? Perquè suposo que si escriu Little Finger és que el carnet d'identitat i diu Little Finger. Little deu ser el nom i Finger el cognom.
Ah, això... sí, perquè els tercers Bermutero. Little Finger Bermutero.
Little Finger Bermutero. Hòstia, doncs quina família. Sí, diu... quan el senyor Finger va conèixer la senyora Bermutero.
Diu, ara el món a RAC1, Quim Monzó explicant per què primer els de casa. O sigui, el turisme.
El turisme?
Sí. Has parlat del turisme i tal.
Sí.
Te n'enfoties dels turistes i tot.
No, a més, perdona, ara estem en un bon moment. Hi ha 4 o 5 disposicions del govern municipal que li foten canya al turisme, i jo n'estic encantat. O sigui, s'ha acabat aquesta tonteria de que els hotelers fan el que volen i són els que manen. Mm-hmm. Doncs no, i a més, avui he vist també que aniran contra el crawl, això del turisme aquest de borratxera.
És veritat, d'aquestes 24 hores allò... Escolta, vaig llegir ahir el reportatge del Benvenuti a la Vanguardia, que era...
Sí, sí, hi havia un noi estirat...
Increïble!
Amb tots els mugrons prens de sal i llimona, sí. I una noia allà...
Sí. Però és que el reportatge és terrible.
El Benvenuti m'agrada molt, és molt bo.
Sí, és molt bo.
Va, doncs això del crawl és brutal. Ah, mai, fira't, tu tens 20 anys, el fets en condicions... Mm. Hòstia, doncs amb un crawl no en fas prou. Necessites un parell, i vinga, i pa, i tomi, i llepar mugrons, i altres sí. Coses, i el que posin sal i llimona. Que passa que, segons on et posin la llimona... Ah, cou, no. Tu has provat mai?
No.
Doncs prova, en fi.
Xavier Pol.
Ai.
Aquest senyor oriental del que parla el Quim va obrir un restaurant a Vilanova i la Geltrú que es deia Comer, Beber i Amar. Sí. Diu, el restaurant ja no existeix. Va tancar quan va haver d'ingressar a presó un altre cop pel tema de les targetes.
I va tornar allà, a Vilafranca, ha dit?
Sí, això diu. Vilafranca o Vilanova? Espera't un moment.
Ui, ara...
Vilanova.
Vilanova, ui, ja s'han empenyat. Doncs, escolta, sí, doncs no ho sabia, aquesta. Jo pensava que...
Tampoc.
Devia ser un especialista.
Ni idea.
En aquella època hi va haver-hi moltes. Una va ser en aquest restaurant. És que no recordo el nom, el senyor tal. Era un personatge de TV3 que sortia...
Ara, aviam, tota aquella gent que recordi programes del Puyal,
sí,
de TV3, on sortia un senyor xinès. Com es deia aquest senyor xinès?
Sí. I, aleshores, sí, ell va tenir problema aquest amb les targetes, i era una època en què també van tenir problemes aquell restaurant de cuscús que es deia el no sé què de la Rosa a la plaça Narcís Oller.
Sí.
Com es deia?
Ai.
Ah, la memòria. El senyor alemany. Vale, escolta, tu, prou.
Un moment.
Marxem, ja.
Monzó. Coi, la Rosa del Desierto.
Exacte.
Últimes per resoldre, eh?
Ens queden uns temes per resoldre.
Com es deia el xinès dels programes del Puyal? De TV3, una. I segona, com es diu el restaurant que portava aquest xinès?
El del carrer de Londres? Mm. Això és igual, perquè, diguem-ne, el que... Ja el van tancar. No crec que el tinguem.
Sí, home, no pot ser. No és que t'has... Què? Home, pots veure que t'ha d'aixecar la camisa, Marga.
Eh?
La Marga diu que l'hi ha trucat. A vegades la Marga és tan bona que és com... És que
què dic,
és més innocent que un culleret de cocos. Diu, no, diu... Jordi Lius. Com que es digui Jordi Lius? Com?
Sí, això.
Ara, com es diu? Perdona.
Miquel Chang.
Miquel Chang?
Sí. Que era el fill d'aquell restaurant xinès de davant de Catalunya Ràdio.
Que es deia... no saps el nom del restaurant.
Sí, abans te l'he dit.
Mandarín.
Mandarín.
Però després en va fer un altre, dius...
Ell, el fill. Els pares van quedar al Mandarín.
El Mandarín. I ell se'n va anar cap a un altre restaurant a Barcelona, al carrer Londres, que no sabem com es diu.
És igual, però és igual, és el Miquel Chang. Ja està, s'ha sí, trobat.
El Carlos, un llibre que es diu Carlos Navarro, diu que Miquel Chan era el cap d'un amic seu. Sí, Miquel Chan, sí, sí. Diu, sortia el Miquel Chan també a les tardes a la Maripau Huguet. I el restaurant es deia Cheng.
Sí.
Ja està, tancat, ja està.
Clar, perquè si ell es deia Chang, com que no tenia un ego excessiu i sobretot volia passar desapercebut amb la qüestió del tercetil, no li posis Chang, posa-li Cheng. Que n'hagués obert un altre, hauria dit Ching. I així. Estem arribant a uns nivells de...
Sí, sí, un altre que diu Hop Sing.
Com? Hop Sing?
Va, si no ho sé. Va, tira, acabem ja.
Un email que no, enigmàtic. Diu, és Rubén Marco. Diu, som tres amics, amb tres nòmines diferents. Una de 3.000 euros, l'altra de 1.200 i l'altra de 800 euros. Fa temps que no ens veiem ni anem a sopar ni decidim quedar. Qui creieu que ha de decidir on anar a sopar?
Això és com la que de...
Ànims, Grècia. Rubén Marco, què vol dir? Que qui decideixi és el que cobra menys? Perquè triarà un lloc on anar a sopar més bé de preu.
Suposo.
Rubén Marco, envia'ns un altre i ens ho expliques. I amb això hem acabat. O a no ser que vols que et expliqui una altra cosa.
Un últim, va. Aprofitem ara que anem a la COPE. Què?
El problema dels tertulians dels divendres, Gimeno, Vilarrubí i Folk, és que són amics i se'n van a esmorzar. Com ho sap? No ho sé, però en Pere...
Un dia hem dit, han anat a esmorzar aquí baix abans de començar la tertúlia.
Folk, que és l'únic que podria fotre canya el del PP i el de Ciu, els tracta amb guants de seda. I al tanto ara el que diu. Gimeno, Vilarrubí i Jordi Bosch són dos antiesquerra. Gimeno, Vilarrubí i Bosch són dos antiesquerra. I aprofiten per fer la demagogia que plora. Clar, a veure, si sumes en Gimeno, un, en Vilarrubí, dos... I Jordi Bosch?
Tres.
Tres. Llavors, per què diu que són dos? Pere, no ho crec.
RAC 1 centrat.
La Generalitat informa que a la platja has de prendre una sèrie de mesures de seguretat. És important fer cas sempre de la senyalització mitjançant banderes. La bandera verda indica que les condicions per banyar-se són bones, la bandera groga exigeix precaució i la vermella prohibeix entrar a l'aigua. A més, és molt recomanable banyar-te en platges vigilades, evitar les insolacions, no banyar-te si no trobes bé o estàs cansat, vigilar els nens i fer cas del socorrista de la Creu Roja o de l'empresa contractada per l'Ajuntament. En cas que es produeixi una emergència que el socorrista no pugui atendre, truca al telèfon 112. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Aquest estiu, gaudeix de la millor música amb el Club Vanguardia.
Amb un 50% de descompte als concerts del Festival Portal Blau i el Festival Arts d'Estiu.
Un 25% de descompte al Festival Santa Florentina a Caldes d'Estrac. Un 20% al Festival de Torroella de Montgrí i els concerts de Mas Sorrer. Un 15% al Festival Porta Ferrada. Els concerts de guitar BCN, els del Festival Sons del Món...
Què dius? Encara no ets subscriptor? Truca ara al 902 53 53 00. Tenim una oferta per tu.
¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son... ¡Oh, my God!
Et mereixes tota la moda de bany. Perdona, per 12 euros.
rebaixes del Corte Inglés.
Això és...
Reconcentrat.
Insuportable una de calor d'aquests últims dies. Està fent funcionar tota màquina els aparells d'aire condicionat i els ventiladors, però i si no tens aire condicionat o no et va bé dormir amb l'aire engegat, o bé què fas si no suportes tenir un ventilador a prop? I aquí posa els llençols a la nevera, qui posa bosses de gel, com ara comentàvem a la tertúlia, davant del ventilador, o com també ha dit i l'Esperança García, aquí aposta per menjar picant. Avui volem saber quins són els vostres trucs per poder apagar una mica la calor d'aquests dies i en alguns casos poder dormir. De seguida anem amb els remis casolans, eh? Però aviam, Mònica Usar. Què ha passat per estar dues setmanes així? Perquè, esclar, estem parlant que és un mes de juliol excepcional.
Sí. Sí, que és veritat, perquè hem tingut aquesta entrada d'aire càlid, com si diéssim una bossa d'aire calent, que ens ve des del nord d'Àfrica i se'ns llença sobre nosaltres, i ha persistit durant molts dies a sobre nostra per la configuració isobàrica que hem acabat tenint. Llavors, ha estat aquí amb nosaltres molts, molts dies, i no fins nosaltres, sinó que més amunt també hi ha arribat aquesta bossa d'aire càlid. Per tant, fixeu-vos que tot això tan calent que ens ve de baix, si tira molt més amunt, doncs llavors les temperatures cada cop són més elevades. Aleshores, no és habitual això que passi? No. S'han fulminat alguns rècords. Només amb aquestes dades, veient que algunes estacions meteorològiques que porten moltíssims anys de dades han batut rècords, amb això ja podem dir que ha sigut una situació excepcional. Però no ha sigut excepcional a tot arreu. És a dir, on s'han batut aquests rècords ha sigut bàsicament a les comarques interiors. Si vols, fem un repàs d'aquests rècords. Per exemple, el diumenge a Banyoles es van arribar aquests 43 graus, gairebé 43 també a Anglès, a la Selva. El dilluns les temperatures no van pujar tant, però tot i això vam tenir també el rècord a Olot, de 40,4 graus, és el rècord dels últims 17 anys, que és des de quan es registren dades en aquella zona. O, per exemple, ahir va ser quan aquestes temperatures van tocar sostre a molts indrets, i a Artés, al Bages, van arribar als 43 graus, gairebé 43 també a Tàrrega o a Sant Salvador de Guardiola, i han sigut les més altes al país d'aquesta onada de calor, i a més de tot el temps que porten agafant dades en aquesta zona. Hi ha alguns llocs on s'han fulminat rècords de l'any 2003, que molta gent el recorda per la onada de calor que hi va haver al mes d'agost. A alguns llocs on no s'assolia una temperatura semblant des de l'any 94, i fins i tot en aquest cas s'ha superat una miqueta. Per tant, sí que estem parlant d'un fet excepcional.
L'aigua del mar també es nota aquesta...
Sí, sí, eh? També es nota pujada de la temperatura. Pensa que és una conseqüència directa. És a dir, que l'aigua del mar es vagi escalfant és fruit de la temperatura ambient que també es va escalfant. Per tant, si hem tingut aquesta onada de calor que ha arribat tant d'hora, també ha fet pujar clarament la temperatura del mar, i ara mateix, per exemple, a Barcelona hi ha 25 graus al mar, quan, per exemple, l'any passat estava l'aigua a 23 graus i mig. Està més o menys 2 graus per sobre del que tocaria i batent el rècord des de que s'agafen dades, que és des de l'any 2006.
Pluja?
No. De moment, mirant mapes, no se n'espera de pluja a curt, mitjà termini, no es veu cap situació de pluja i molt menys generalitzada. Sí que es poden escapar alguns ruixats, com de fet va passar ahir a la tarda a Núria, que va descarregar un xàfec molt localitzat, doncs fruit d'aquesta mateixa acumulació de calor, primera entradeta d'aire una mica més fred, doncs això sí que pot generar algun núvol molt localitzat i alguna tempesteta, però res de pluja general.
Per tant, anem al límit de... en canvi del rècord de sequera.
A veure, sí que portem un parell de mesos, mes d'abril i mes de maig, que han estat molt secs, també el mes de juny, és a dir, 3 mesos que no ha plogut el que hauria hagut de ploure, més és l'època de l'any en què s'ha de recollir més aigua, i això el que provoca és que el terreny estigui molt sec, perquè si ens fixem, per exemple, en com estan els embassaments, doncs tenim reserves d'aigua. A les conques internes un 83%, fa un any estàvem al 81%, a la Confederació de l'Ebre un 85%, fa un any estàvem al 44%, per tant, problema de reserves no en tenim. El problema ve quan el terreny està tan sec perquè fa molt que no hi plou. Per exemple, des del mes de març, que no plou d'una manera més general. Al març sí que es van recollir doncs, quantitats importants d'aigua, sobretot cap al sud, comarques de Girona, la costa, però després tot el que ha vingut darrere, abril, maig, juny, doncs sí que ha estat sec.
Mònica, t'he de preguntar, perquè ara molta gent va pensar, ui, si el juliol ha estat així o està sent així, com serà l'agost? O uns altres que diuen, home, si el juliol ha estat així, a l'agost no serà tan bèstia.
Clar, aquí ens hem d'agafar, com sempre, aquests pronòstics estacionals, doncs, que ens donen una miqueta un camí, però ja sabeu que els hem d'agafar amb pinces, doncs, perquè encara no estan perfeccionats. El model europeu ja ho deia, que tindríem un estiu molt càlid. De moment l'està encertant. Sí, sí. I sembla que el juliol ha de continuar igual, segons aquest model, i després a l'agost es normalitzarien les coses, segons els americans, que també donen un juliol càlid, per tant aquí coincideixen, i l'agost el donen normal, per tant passaríem un agost habitual, com cada estiu, i a més amb una mica més de pluja. És a dir, que aquí també guanyaríem algun punt.
L'altre dia comentava que de les diverses ocasions que un estat a Grècia, és la primera vegada que em passa, recordo que en aquella, en èpoques pretèrites, doncs, s'havia de seguir els partits de bàsquet, havia de seguir els partits de bàsquet o de futbol, i llavors anaves bastant habitualment a Grècia, i les temperatures a Grècia sempre eren bastant més altes que les que teníem a Catalunya. Sí. És el primer cop que em passa que és a l'inrevés, s'estava millor a Atenes que no pas aquí. Per tant, l'onada de calor existeix a tota Europa o només afecta una part d'Europa?
Una part, sí. Ha enganxat sobretot a la zona de França, de Bèlgica, d'Alemanya, d'Àustria, Suïssa, també el Regne Unit. Tota aquesta zona més occidental, podríem dir, d'Europa, és la que ha estat afectada per aquesta onada d'aire càlid que dèiem, doncs, que pujava des del Sàhara. Tota aquesta zona. Fins i tot s'han batut alguns rècords també en altres llocs d'Europa. Per exemple, a París han arribat les temperatures als 39,7 graus, que és un rècord absolut des de que hi ha temperatures allà. A París.
A París. Mira, ara el Raül ens acaba d'enviar un tuit que diu que a Ginebra ahir, rècord històric, 39,7. La segona marca més alta és de 38 i escaig al 1921.
Doncs imagina. Mira, coincideix amb el rècord de París, perquè és la mateixa temperatura a la que s'ha arribat. Al Regne Unit, a l'aeroport de Heathrow, per exemple, 36,7 és una temperatura que mai s'havia registrat en aquesta zona. I també, per exemple, a Madrid, ahir, 39,9 és la màxima des de l'any 1920. I va seguida de l'anterior onada de calor de l'any 95 dels 39,5.
Això és el canvi climàtic o això que està passant? Aquesta és una pregunta del milió, això, eh?
Mira, per deduir tot el tema del canvi climàtic, tu necessites un mínim d'anys de dades. Amb un sol episodi no pots treure aquesta conclusió. Necessites, abans s'agafaven 30 anys de dades per treure conclusions, ara això s'ha reduït a 10, perquè com que el clima va canviant molt més ràpidament, s'agafen 10 anys. Tot i això, sí que és veritat que una de les conclusions del canvi climàtic és que cada vegada tindrem més episodis d'onades de calor. Per tant, sí que podria ser conseqüència, si això es comença a repetir, doncs podria ser conseqüència del canvi climàtic.
La gent, demanàvem a la gent que ens digués com superen aquesta calor. L'Anna diu que un bon remei és posar-se una crema d'aquestes d'efecte fred a les cames abans d'anar a dormir. Només que toqui una mica d'airet a les cames i ja es nota molta frescor. Diu, sembla una tonteria, però ajuda a passar la nit. La Montse diu que no és un truc, però jo aquesta nit per desesperació he dormit abraçada d'una ampolla d'aigua acabada de sortir de la nevera. Déu-n'hi-do. El Carles diu que aquesta nit el meu fill i jo hem dormit a la terrassa amb la màrfega. Amb un sac. La Sílvia, aquesta nit a Torà estàvem a 31 graus a les 11 de la nit.
Sí.
El meu truc, una tovallola molla a l'esquena que transformava l'aire torri que entrava per la finestra en frescor. No és mala idea, tampoc. Joaquim, bon dia.
Bon dia.
I tu?
Mira, un sistema per baixar la temperatura del cos, que amb medicina ho he fet servir moltes vegades per fer una hipotèrmia, és mantenir una artèria, en el cas, per exemple, la femoral, que és molt assequible, embolicada amb una bossa de glaçons i amb una tovallola, perquè no cremi, durant 5 o 6 minutets. Automàticament la temperatura del cos baixa. I llavors això et dona una frescor momentània, evidentment. Però vull dir, en cas que dius estic molt agudiat, et pot baixar la temperatura ben bé 1 o 2 graus.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joaquim. Que vagi bé, bon dia. El Miquel diu que les dutxes d'aigua calenta van molt millor que les fredes, ja que ens puja la temperatura corporal i ens acostumen a una temperatura superior fent-nos sentir fresca la temperatura de l'aire. La sensació de calor, diu el Miquel, sempre la tenim en referència a les que estem acostumats. És per això que les onades, tant fredes com càlides, ens afecten, tot i que les temperatures no siguin tan diferents de les normals en una època de l'any. La Olga, quan te'n vas a dormir, agafa una pastilla congelada del congelador, l'emboliques en una tovallola i t'adorms abraçat. I la gent fa unes coses. Un oient, el nom diu que es dutxa amb aigua freda i abans de sortir de la dutxa 10 segons amb aigua calenta.
Una tècnica de ioga, treure la llengua, donar-li forma de tub i xuclar aire per la boca com si fos una serp. Això fa que l'aire entri directe i refresca. Diu, però que no et vegi ningú sinó per tancar-te al manicomi. El Gerard, jo em ruixo tot amb nenuco i em foto llit amb el ventilador al costat. També. Però ha de ser nenuco, precisament.
Clar, també podria ser aigua i clar, segurament l'efecte seria...
Infal·lible, diu un oient. Dutxes amb el banyador i et fiques a dormir sense secar. I tenir a la vora al llit un envàs de netejar vidres, per exemple, ple d'aigua i anar tirant aigua. També. Alguns parlen de posar els llençols a la nevera durant el dia i posar-los per fer calor a l'hora d'anar a dormir. Això científicament, des del punt de vista científic, això de posar...
Els llençols, home, estan frescos quan et poses. També és important que els llençols siguin de cotó o, si podeu, de seda, perquè també et dona més frescor. Però sí que és veritat que si els llençols estan freds, doncs millor. Un altre consell és, si teniu dos pisos, poseu-vos al pis de baix, perquè l'aire càlid puja cap a dalt. Per tant, el pis de dalt sempre us farà més calor que no pas al pis de baix.
Bueno, els que viuen en un àtic, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Segons els experts, els fumadors ho passen pitjor, perquè diu que el tabac comprimeix els vasos sanguinis i altera, per tant, la capacitat del fumador per aclimatar-se a la calor. I també recomanen no dormir despullat, perquè, segons els entesos, que dormir sense pijama no fa en cap cas que puguis estar més fresc.
El que és important molts cops és treure o les mans, o les mans normalment les tenim fora, però el peu pel costat, perquè les extremitats acostumen a ser els llocs on perdem i guanyem aquesta escalfor. Per tant, va bé treure un peu a fora.
Molt bé. Doncs continuarem aguantant aquesta calor.
Es tornen a pujar les temperatures, però ja no parlarem d'aquests rècords per sobre dels 40 graus que estem tenint aquests últims dies, però com que és el mes de juliol, toca passar una mica de calor, eh?
Però no tant.
No tant.
No passis, tampoc. No. Gràcies, Mònica, fins després.
De res, a tu.
Això és...
Reconcentrar.
Avui és l'últim dia que aquesta temporada que en Josep Maria Mainata serà amb nosaltres i ens ha avisat que ens portarà lluny. A Plutó, el planeta nan, que està a l'extrem.
A la quinta punyeta.
A l'extrem del sistema solar. És un planeta que aquest dia està d'actualitat perquè per primera vegada una expedició de la NASA, que es diu la New Horizons, arribarà a molt pocs quilòmetres de Plutó en una fita que és certament història per l'astronomia. Hola, Mainat.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Però abans hem d'anar més a prop, a Canet de Mar. I el Canet Roc.
Diu que hi ha una tribu d'indis a l'oest americà que té alguna retirada amb el poble català. No hi ha tribu més humana sota la capa del sol. Sou ni seran gent apatge, tant si es vol com si no es vol.
Què vols, què? Que pari, ja?
Sí,
tens vergonya aliena.
Una mica de vergonya.
Sí o no?
No, home, per sembla que estic aquí fent propaganda de jo com a artista no penso fer cap gira de concerts ni cap cosa similar.
I ja està?
Què vols dir, ja està?
No faràs més ja? No t'ha agafat ara les ganes?
No, va ser molt divertit, eh? O sigui, jo vaig passar pipa, vaig pujar amb una guitarra allà i veure 20.000 persones, em vaig sentir allò el boss, no? El Bruce Springsteen, no? Però en realitat, diguéssim, jo no penso fer una carrera musical ara.
Ja està,
però, però era una ocasió excepcional. 40 anys del Canet Roc, la Dharma ho celebrava amb els comediants, i amb el Joan de la Dharma van fer aquesta actuació conjunta, i no solament em vaig passar bo, sinó bé jo, sinó que hi havia gent molt jove, allà davant, que cantava les lletres, el qual em va emocionar una mica, que vaig pensar...
I l'any que ve tornaràs o no?
No, l'any que ve ja no serà el 41 aniversari.
O sigui, ja està.
Ja està.
Penges la guitarra.
Ara, fins que Catalunya no sigui independent, jo ja no actuo.
Ah, perfecte.
És una fita.
L'altre dia que vaig viatjar fins a Atenes amb en Cerdà, em deia, dius que estava diu loco dalt de l'escenari. S'hi va trobar molt bé.
Si vaig trobar-me, fantàstic, sí, molt bé.
Quanta estona vas actuar?
10 minutets.
10 minuts. Va, anem a Plutó, què?
Anem a Plutó, va.
Va. 9 anys i mig ha trigat aquesta expedició en arribar a Plutó. Ja deia abans, això és una fita per la història. És, sí, sí, és així
sí
o no?
Sí, a més, pensa que és una nau que va a 30.000 km per hora, eh? O sigui, que 9 anys i mig, et pots imaginar, a 30.000 km per hora, 9 anys i mig, lo lluny que és aquests planetes. Perquè estem una mica acostumats a dir, mira, una nau que ha anat aquí, una nau que ha anat allà, esclar. A la que surts fins a l'estació espacial, que és aquí mateix, no diguéssim, ja és una feinada. Ara fa molt poc un coet de l'Elon Musk, precisament, que n'hem parlat aquí unes vegades, va explotar en l'aire. I uns mesos abans havia explotat un altre. És a dir, enviar una nau que surti de l'atracció de la Terra, de la gravetat, sí, i que travessi cap a l'espai exterior i arribi només a una mica més amunt, ja és una fita brutal. Que llavors travessi Júpiter, Saturn, Urà, Neptú, fins a Plutó. És brutal, brutal, brutal. Estem massa acostumats a que les naus voltin pel sistema solar, però pensa que Plutó fins fa poc era el planeta més llunyat de l'univers. Ai, perdona, de l'univers, no.
Del sistema
solar. Sí, i en canvi ara ja no ho és.
Perquè... Perdó, ja no ho és?
No, ni és un planeta... ni és el més llunyà, diguéssim.
Vaja.
L'any 2006, la Unió Astronòmica Internacional va decidir que no era un planeta. El van rebaixar a la categoria de... que es van inventar una categoria que era planeta nan, en el qual hi ha Plutó i alguna altra roca més. I, a més, perquè ell també cap allà l'any 2006 es va descobrir un nou objecte que està més lluny que Plutó, que li van donar provisionalment el nom de Xena, que és aquella heroïna de la sèrie de televisió de la princesa Guerrera, i després vam dir, no, això no és seriós, oi? I li van acabar dient Eris, que és una deessa grega, no? I en aquesta mateixa reunió, que van decidir que Plutó ja no era un planeta, sinó un planeta nan, van decidir que Eris també era un planeta nan. Per tant, el planeta nan més llunyà
és l'Eris.
És Eris, que que és més gran que Plutó.
Sí, imagino que la propera missió espacial serà precisament anar a inspeccionar Eris.
Exacte, una mica més avall, imagino que serà el següent. A lo millor la mateixa nau aquesta, quan acabi Plutó, si encara té energia i ganes, doncs, home, té que tirar... Està lluny, eh? Quan diem que està a prop en dimensions còsmiques, eh? De Plutó a Eris potser hi ha un parell d'anys, eh? Especial. Però bé, imagino que sí. Però parlem de Plutó, pobre, perquè d'aquí...
Pobre.
Sí que li han tret això. Em sap molt greu que l'hagin degradat. Clar, home, Plutó era com... Saps allò d'abans que els mariners arribaven fins allà al final i diuen, bueno, cap allà ja no sabem què hi ha, no? El nom plus ultra, no? Sí. I fins que el Colón va decidir arrebassar-ho. Doncs Plutó era una mica com aquesta frontera, doncs ja no ho és. Ni és un planeta, ni és l'últim, ni és el...
Pobret.
Sí, pobret. Doncs bé, parlem de Plutó. Parlem de Plutó perquè d'aquí 7 dies exactament ens oferirà les fotografies més properes que mai s'hagin pogut obtenir d'aquest planeta que, insisteixo, no està lluny, està a la quinta punyeta. Des que un astrònom que es deia Clyde Tombaugh, que va descobrir Plutó fa 85 anys, Plutó no era res més que un puntet en el cel nocturn. No sabíem res de Plutó, perquè és que abans de descobrir-lo ni el vèiem. Després va ser purament un puntet. Aquesta primera visita d'una nau que ens redescobrirà Plutó, il·luminarà unes zones fosques que hi ha a la superfície, que no sabem què són. Potser descobrirà volcans de gel en erupció. Això es veu que és molt possible per la composició que hi siguin. Uns volcans que en realitat deixin anar no foc, sinó gel. Després ens descobrirà... té una atmosfera molt fina de nitrogen i de metà que rodeja el planeta. Sabrem com és el temps, la meteorologia. Hi haurà tempestes, hi haurà boires, hi haurà pluges, hi haurà... no sabem, oi? Huracans, oi? Però, i tot i que Plutó es va considerar durant molt temps un cos únic, un cos singular, un cos que estava en una regió de l'espai completament buida on només hi havia Plutó, ara sabem, en canvi, que és l'arquetip d'una zona que els astrònoms anomenen la tercera zona solar. La primera zona és, o sigui, són els planetes rocosos, com la Terra, oi? Mars, Venus, Júpiter, Mars, Venus, la Terra. Després hi ha els planetes de gas, els grans gegants de gas, com Júpiter. I més enllà, semblava que només hi havia Plutó. Doncs no. Més enllà hi ha milions de mons gelats que giren al voltant del Sol, en el que es coneix com el cinturó de Kuiper. El cinturó de Kuiper està, evidentment, al voltant. Plutó està en el cinturó de Kuiper, i aquí sembla ser que hi ha, que no han descobert encara, milions d'objectes, alguns dels quals pot ser que siguin fins i tot prou grans.
No sé què deia, que la nau New Horizons porta a bord les cendres de Clyde Tombaugh per dipositar-les al planeta que ell va descobrir. Romanticisme sí. Tot
plegat,
no?
Sí, ja hem dit que el va descobrir l'any 85, Tombaugh va morir el 97, i la nau doncs llançarà sobre Plutó unes quantes cendres del Tombaugh, perquè és aquelles coses sentimentals que fan els americans, que els agrada molt. Però no solament això, eh? També porta un CD-ROM on hi han escrits 434.000 noms de persones. Perquè van fer una crida, una campanya, envia el teu nom a Plutó.
Sí.
I 434.000 persones van enviar el seu nom, devia ser per internet, això, ho van posar en un CD, i també, no sé si llançaran o què faran amb aquest CD, llançaran, el deixaran per allà, perquè quedi la memòria de 434.000 persones que es van interessar per aquesta missió. I també hi ha un parell de monedes, una moneda de l'estat de Maryland, que és on es va construir la nau, i una altra moneda de Florida, que és on hi ha el cap Canyaveral, des d'on es va fer el llançament.
Vols dir, Maynard, que
haurà algun plutonià que reculli aquests regalets?
No crec que hi hagi vida, Plutó. Les condicions, evidentment, no són perquè hi hagi vida, almenys cap mena de vida semblant a la que ens podem imaginar aquí a la Terra, no? Però el que sí que té Plutó són 5 satèl·lits. Fixa't tu que és petit i té 5 satèl·lits, eh?
Sí.
5 llunes. Un d'ells és tan gran que és gairebé la meitat que Plutó. És a dir, gairebé és com un segon Plutó. Durant un temps es va pensar inclús que era com un planeta dual, no, diguéssim. Però no, finalment es veu que no, que realment aquest satèl·lit gira al voltant de Plutó. O sigui, que és un satèl·lit, és una lluna. I en té 4 més. L'últim es va descobrir fa només 3 anys. Les últimes observacions de la New Horizons que s'hi està acostant no ha detectat cap més satèl·lit, tampoc ni cap altre objecte que ens posi, que pugui posar en perill la missió aquesta, no? Pensa que fins i tot una petita roca que xoqués amb la nau podria ser una catàstrofe perquè va a 50.000 km per hora. No 30.000 km, 50.000 km per hora, esclar. Una pedreta d'una mida pues, mitjaneta que xoqués amb la nau podria ser catastròfic. Però no, ja estan inspeccionant i sembla que tot va bé. Una cosa que hem vist és que en aquest satèl·lit gran, que es diu Charon, el pol nord hauria de ser normalment blanc, gèlid. Doncs és fosc. I volem saber per què. Això és una cosa que segurament dintre d'una setmana potser sabrem. I també sabrem perquè hi ha uns punts negres sobre la superfície de Plutó, tota una tira de punts negres, molt estranys també, i sabrem per què, oi? I com a planeta, Plutó sempre està d'una raresa, oi? Però Plutó és estrany. Plutó
és estrany.
És estrany. D'entrada és molt petit.
Petit.
I és més petit que la nostra Lluna, eh? O sigui, és planeta, com el planeta és molt petit. La seva òrbita, a més, és l'única que no és circular. És a dir, és totalment el·líptica i no està en el mateix pla que els altres planetes. Està obliqua. Amb la qual cosa, hi ha un moment que està molt més a prop del Sol que un altre moment de la seva òrbita. I la seva composició també és estranya, perquè no és ni roca ni gas. És roca i gel, tot barriat. Té més una composició com de cometa, una mica, no? I a partir de les properes setmanes sabrem moltes coses, eh? O sigui, sabrem la morfologia de Plutó, del seu satèl·lit, l'estudi de la composició superficial, l'atmosfera de Plutó, la variabilitat del temps, l'obtenció d'imatges amb alta resolució, això és el més important, la recerca d'altres satèl·lits i anells adicionals que potser puguin haver-hi, potser Carons, que digui el satèl·lit aquest, també té una atmosfera, també ho sabrem.
Bueno, tot això, aquí m'estàs donant moltes preguntes, però les respostes a tota aquesta informació, quan la sabrem?
Bé, el problema és que aquesta nau ja té més de 10 anys, oi? I la teva tecnologia no és tecnologia punta exactament. Pensa que fa 10 anys internet acabava de veure el que aquí diu, no? Per començar, per abaratir la missió, els instruments i l'antena de la nau no poden al mateix temps fer fotografies i enviar-les i parlar amb la Terra. És a dir, primer fan una cosa i després l'altra. No? Per tant, quan estigui tot a punt i en posició i hagin fet les primeres fotografies, pararan un moment, enviaran un missatge a la Terra per dir, ep, que tot va bé, i seguiran fent fotografies uns dies. Val? Aquest missatge tardarà a arribar a la Terra, perquè a la velocitat de la llum de Plutó, fins aquí són 4 hores i mitja, eh? Que es diu de seguida. O sigui, quan diuen que està lluny, pensa que la llum, que viatja 300.000 km per segon, tarda 4 hores i mitja en arribar. Sí. Però bé, però fins i tot quan hagi acabat, l'ample de banda que té, i més que hi ha una xarxa que es diu la xarxa espacial de la NASA que s'ha de compartir amb altres missions, doncs anirà enviant tot el que pugui. Com que volen fer una alta definició, tardaran potser un any, un any i mig, ja veurem.
I després la nau torna cap a la Terra o no?
Doncs no ho sé. Jo crec que seria absurd que tornés cap a la Terra perquè un cop ets allà tan lluny...
Queda-t'hi.
I tiren una mica més. Home, hem dit que aniria en aquell nou planeta, no, però potser no hi anirà perquè està lluny. Però sí que a prop, en el mateix centre de Kuiper, la Hubble ha trobat un parell o tres de cosos que potser sí que podrà estirar una mica més la missió i arribar-hi. Doncs no ho sé. Però no voldria que aquesta missió a Plutó ens fes oblidar altres missions especials, eh, que hi ha en aquests moments en marxa, algunes molt importants. Hi ha una missió que es diu Dawn, de la NASA, que des de començament de segle que està viatjant per l'espai. Ha visitat l'asteroide Vesta i va fer unes fotos impressionants, que estan ja fa 3 o 4 anys d'això, però impressionants, de tota la superfície, amb una definició brutal. Ara està arribant a cap d'any i arribarà a un planeta nan, que es diu Ceres, que Ceres li ha passat al revés que Plutó. Ceres abans era un puto asteroide, perdó, per la Plutó.
I llavors el va ascendir al planeta.
El planeta nan. Oh. O sigui, veus, uns tan contents i uns tan tristos. Bé, la qüestió és que Ceres és molt més interessant, perquè, primer, perquè té molta aigua. Es creu que sota de la crosta té una quantitat infinita d'aigua, infinita, molt gran d'aigua. I a més, hi ha uns misteriosos punts lluminosos, veus? T'ho pots preparar una foto que potser la podem penjar al blog.
Sí.
A la seva superfície hi ha uns punts lluminosos que han despertat la imaginació de molta gent. A veure, els científics no. Els científics creuen que és reflexos solars d'unes grans emanacions o bé de vapor d'aigua i tal, que impliquen que potser pot haver-hi un gran oceà subterrani. Oh. I això és una hipòtesi molt atractiva, perquè Ceres està molt més a prop de la Terra que altres candidats a tenir oceans subterranis, com ara Europa, que és un planeta de Júpiter, o Enceladus, que és un satèl·lit de Saturn. Però, esclar, també hi ha gent com els tertulians del quarto mil·lenni, que pensen que aquestes llums, doncs, que Ceres no és un planeta, sinó que és una gran estació espacial, una civilització alienígena utilitza per les seves naus, oi? I que aquests llums són les portes per on hi entren i surten les naus de l'interior. A mi, quan sento aquestes teories, sempre me'n recordo de... Te recordes del Carlos Jesús?
Home! El Carlos Jesús.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de raticulí. Todo esto se está preparando ya.
Quin record m'ha vingut.
Quin record t'ha vingut,
eh? Fiu,
doncs...
No ho veus?
Fiu. Sí. Ara sóc el Michael.
No, Micael.
Jesús doncs... i de Maria. Vamos, estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que decían?
Molt bé, doncs fantasies raticulonianes a part, cap al final d'aquest any, la sonda aquesta especial Dawn s'haurà acostat a només 300 quilòmetres per damunt de Ceres. Prou a prop del planeta perquè tenia una resolució de que cada píxel seran només 35 metres. És a dir, serà una resolució brutal que ens tornarà a posar la pell de gallina, perquè cada vegada que jo veig això, no sé si passa a la gent, però a mi, pensar que hi ha una nau a la quinta punyeta enviant fotos i que jo les veig amb aquesta definició, m'emociona perquè vol dir que el cervell humà i la raça humana està arribant a unes fites molt importants. No solament sabem descobrir que hi ha en el fons dels protons i dels electrons, oi? Sinó que ens anem cap a l'altra banda i descobrim els llindars de l'univers, oi? Per cert, hi ha una altra nau, també, que és molt important, que és la Rosetta. La Rosetta aquest estiu va aterrar en un cometa. Poca conya. És a dir, bueno, la nau no va enviar un mòdul que es diu Philae, i el va enviar i va aterrar sobre el cometa. Sí, no va anar tan bé com s'esperava, el cometatge aquest, oi? Però va rebotar una mica, però va fer unes fotos ja fantàstiques. I va prendre les primeres mostres. Però el problema és que es va quedar a l'ombra, que no estava previst, i se li van acabant la bateria. I ha estat uns quants mesos adormida, la Philae. I deien, ai, no sabem què passarà, mal ha guanyat, oi? Perquè va enviar molta informació al començament, però després zero, no? Però resulta que com que el cometa té una òrbita que en un moment detonat s'acosta molt al Sol, fa 3 setmanes, el 14 de juny, el Philae es va despertar.
Home.
I en el seu Twitter, perquè ara aquestes naus tenen Twitter, oi? Va escriure el següent piulada.
Aquí ho va escriure?
Bé, automàticament escriu una piulada, I es publica a Twitter. Bueno, suposo que s'ho inventa algú, però teòricament...
Sí, d'acord.
L'apariència és que tenen Twitter aquests mòduls, no? Hello, Earth, can you hear me? Oi? I, hola, Terra, em podeu escoltar? I seguirà investigant, per tant, ara que ja té llum solar una altra vegada i energia i les bateries carregades, oi? Seguirà investigant la superfície del planeta, com també ho està fent el rover que vam enviar a Mart i que també té Twitter. El 18 de juny, per exemple, estic parlant del Curiosity.
Sí, sí.
El 18 de juny va piular. Ei, terrícoles, feliç any nou marcià, perquè el planeta vermell tarda uns 2 anys en donar la volta al Sol, va piular. Ell o algú que s'encarrega de fer veure que és el Twitter.
Sí.
Això no vol dir que els descobriments meravellosos, fins i tot el més fonamental de tots, que és el descobriment de vida a alguna banda del sistema solar, no estiguin per venir. Seguiríem enviant sondes a Mart cada 2 o 3 anys. La NASA ara té plans per tornar a enviar una nau a la Lluna, no a la Lluna aquesta, a la Lluna Europa, de Júpiter, que té un oceà salat sota la seva superfície. I es planteja fer volar una sonda a través dels geysers que brollen de la Lluna Enceladus, de Saturn.
Carai.
I també la meva idea favorita, que és la d'enviar un vaixell a navegar pels mars i els llacs de Tità. És el millor, la lluna més gran de Saturn que hi ha. Per tant, nois... El descobriment d'un microbi no terrestre en qualsevol d'aquests llocs seria, evidentment, el major descobriment
de la història.
De la història.
Avui hem parlat de Plutó, pobret. Pobret Plutó. La setmana que ve no hi serà el Mainat, que serà l'última setmana d'aquesta temporada del món a RAC1, tot i que la temporada d'estiu, evidentment. Per tant, la setmana que ve no t'espero. Fins aviat, Josep Maria.
Fins aviat.
Josep Maria Mainat... Fins aviat.
No, anem a dir, he entregat el meu llibre.
Això sí.
Sí. Ciència optimista i sortirà després de l'estiu.
Després de l'estiu sortirà, sí?
A l'octubre o no sé
quan. O sigui, per Nadal.
Sí, sí. I te l'he dedicat a tu, perquè crec que quan te vaig proposar en un programa d'entreteniment com aquest, una secció de ciència, no et vas espantar gaire.
No, i el més sorprenent de tot és que la faci un tio com el Mainat, que teníem una imatge d'ell que no té res a veure amb el que ha donat el que dona de si, escoltant-lo per la ràdio.
És el capaç de fer l'Índio al Canet Roc, sí.
Sí. Vas lluny de vacances o no? Vas a Plutó?
Aquesta setmana que ve me'n vaig a la Provença.
Sí?
I després... Sí, després de l'estiu m'aniré segurament a Turquia amb un barquet.
Mira, malament viu el lladre. Passa-t'ho bé, bon estiu, Josep Maria Mainat.
Igualment, bon estiu a tothom.
Gràcies, que vagi bé.
Això és RAC1 Central.
RAC1 de dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia.
Ah, esto es lo que saben de informática, ¿no?
No, los hindús. Los hindús.
Lo que tiene la industria de cine lésbico, Bollywood, ¿me entiendes?
La competència.
Pobreza extrema.
L'austeritat.
Pablo Iglesias.
¿Vols que t'ensenyi la cua?
Amb els Oscars. RAC1. Tots som 1.